Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gracias, Carlos. Continuem ara des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I de seguida començarà parlant d'uns quants temes que crec que són força interessants. Igual no gaire positius, però sí interessants. D'entrada, una qüestió que ja sabíem, la pujada dels impostos. En aquest cas, posarem el focus per començar en l'IBI. L'IBI a Tarragona ja l'any passat va pujar a prop d'un 4%. Prop d'un 4%. Si mirem també ciutats com Barcelona, ja la cosa és pràcticament escandalosa. L'Institut de Dades de Catalunya ja deixa anar que en 14 anys l'IBI a Barcelona ha pujat un 62%. Parlarem d'això, d'aquest impost de béns immobles, arreu, amb el secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, l'Alberto Izquierdo, que ens ho explicarà. No només això, sinó parlarem també de l'actualitat policial de la setmana amb la portaveu del sindicat Chapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, que la tindrem aquí amb nosaltres, però abans d'això anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat. Un temps que, mireu, el cap de setmana passat podíem veure com nevava arreu de Catalunya, les gelades que han fet malbé, sobretot fruiters, nevava fins i tot el Tibidabo de Barcelona, però aquest cap de setmana que ve la cosa pinta molt diferent. Carlos Osada, bon dia.
Què tal, bon dia? Sí, van ser quatre volves al Tibidabo, poca cosa, el que passa que...
Però a Barcelona...
Com els urbanites,
quan veiem un flux de neu ja...
S'emocionen molt, no? Però bé, serà un cap de setmana el que ve ara completament diferent al del passat, no? Serà un cap de setmana de primavera tirant cap a estiu, ja, I preparem-nos per la setmana que ve, que els termòmetres o els mapes apunten a que les temperatures poden disparar-se als 25-26 graus i fins i tot en algun punt de les comarques de Lleida i de l'interior de Tarragona poden arribar pràcticament als 28-29 graus. D'entrada, avui et puc explicar que arriba el temps primaveral després d'uns dies d'intens fred i de moltes gelades, dimecres d'alternança de núvols i clarianes, algun plogim dispers, molt feble a les comarques de Girona. Aquesta tarda temperatures mínimes que pugen força a la plana de Lleida, s'han acabat les gelades i les màximes també, tot i que la presència d'alguns núvols doncs que no provocaran pluges molt importants, podien frenar una mica aquestes temperatures, sobretot a la part sud de Catalunya. 16 graus ara mateix a Girona i Barcelona, 14 a Tarragona, 11 a Lleida, 9 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el trànsit, Carlos?
El tenim molt tranquil, ha estat un matí sense gaires problemes, gaires accidents, les habituals embussos a les rondes, tant la de dalt com la del litoral, la primera hora, un dia més, hi van tres ja, col·lapse total al túnel de les Glòries, gentilesa de l'alcaldessa Colau, i el transport públic, cap incidència a hores d'ara.
Molt bé, què en destaquem de l'actualitat?
Doncs mira, hi ha molta varietat de notícies aquest matí. D'entrada, t'explicaré que no hi ha hagut cap gest o cap intent d'apropar postures amb el govern de l'Aragó. Tot el contrari, des del Parlament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha passat a l'atac assegurant que si els Jocs Olímpics d'hivern no tiren endavant, que no demanin responsabilitats a la Generalitat. Aragonès ha acusat el govern de l'Aragó de desmarcar-se de l'acord amb el Comitè Olímpic Espanyol, mentre que des de Ciutadans, que han estat els que han preguntat per aquest tema, doncs han lamentat la manca d'entesa dels governs de Catalunya i de l'Aragó, i també ha acusat a Pere Aragonès de boicotejar aquest projecte. I queden pocs dies ja per la gran festa del llibre, Sant Jordi, és el dia 23 d'abril, dissabte, encara pot ser més important aquesta jornada. Doncs mira, avui hem conegut que llibreters, editors i distribuïdors creuen que aquest Sant Jordi no només serà el del retorn a la normalitat prepandèmica, sinó una edició molt més massiva i molt més important. A Barcelona, recordem que hi haurà en marxa aquesta superilla al centre de la ciutat, volen esponjar molt la celebració d'aquest Sant Jordi a la ciutat de Barcelona. Hi haurà unes 300 parades aproximadament de llibres, unes 170, totes tindran autors perquè puguem anar a signar el llibre que ens agradi més i que haguem comprat aquell dia, no?
Apunta a un gran Sant Jordi.
Un gran Sant Jordi, tot i que és el dia que es venen més llibres, la recomanació de sempre, els llibres s'han de comprar cada setmana o cada dia,
I llegir, és la base de moltes coses,
I deixar el mòbil apartat.
Gràcies, Carlos.
Adéu, bon programa.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis.
Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia.
Bon dia. Com tenim l'actualitat esportiva?
Doncs miri, amb el Barça de camí cap a Frankfurt, la primera plantilla de futbol, perquè demà tenim un Eintracht Futbol Club Barcelona, anada dels quarts de final de l'Europa League, amb una petita novetat a la llista de convocats de Xavi, i és que Memphis Depay, amb una sobrecàrrega a la cuixa esquerra, s'ha quedat a Barcelona, fent companyia a Dani Alves, que recordem no està inscrit en aquesta competició europea i, per tant, no pot disputar els partits. Pendent de la roda de premsa aquesta tarda dels protagonistes en blaugrana i també de la roda de premsa aquest matí dels protagonistes del conjunt de Frankfurt, que recordem està en aquests quarts de final perquè va eliminar el Betis. Bones notícies a Can Barça. La renovació d'Araujo la podem donar pràcticament encarrilada després d'una trobada ahir a un restaurant de Barcelona, 3 hores entre els representants del jugador i a Mateu Alemany per part del Futbol Club Barcelona. Tot fa pensar que la renovació no serà per 5 temporades, sinó que serà per 3, per compensar una mica també les pretensions en el plànol econòmic del jugador, consolidat ara mateix com un dels centrals de la plantilla blaugrana. Tindrem protagonista a l'Espanyol, roda de premsa de Sergi Darder, i tindrem protagonista al Girona, sentirem Ivan Martín, i intentarem veure una mica què és el que ha passat amb aquesta semifinal de Lliga de Campions femenina entre el Barça i el Wolfsburg, que ahir el Barça penjava el no tickets, el sold out, 88.000, 85.000 entrades adjudicades. Això sí, amb canvis de preus pel camí, amb canvis de normativa pel camí, que no acaben d'aclarir com s'ha arribat a aquesta situació que, de facto, deixa sense entrades, de moment, per aquest partit. Hi ha sospites de que grups de revendes podrien haver-se fet amb paquets d'entrades, etcètera, etcètera. En resum, que hi ha cosetes que no són normals i que les explicarem a Sportscope. Això en el plànol futbolístic, en un dia on preguntem quin central del Barça us agrada més. Piqué, Araujo, Eric o Christensen, el que vindrà en aquest mercat d'estiu. I en blanc i blau preguntem si l'Espanyol ha de renovar a Darder, acaba contracte el 2023, a qualsevol preu, sí o no.
Molt bé, a la una ampliarem informació. José Luis, moltes gràcies.
Fins després, senyor.
Fins després, gràcies. De seguida parlem amb l'Adrià González, de Mundo Natural, i parlarem amb l'Alberto Izquierdo també després, tot just, secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida, per parlar de l'IBI i d'aquest augment, sobretot a la ciutat de Barcelona. Ha augmentat a tot arreu, eh? Per exemple, a Tarragona parlem d'un 4%, pràcticament, en un any. Un augment d'un any en un any, eh? A Barcelona parlem de 14 anys, aquest augment acumulat, aquestes xifres del 62%. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
¿Buscas un sofá donde relajarte?
En Hipoyagán te lo ponemos fácil. El sofá es el mueble que más se usa de la casa. Además de confortable y resistente, tiene que encajar en el ambiente. En Hipoyagán tenemos una gran exposición de sofás, cheslong, butacas, sofás cama de diferentes medidas, colores, telas y con precios imposibles de mejorar. Cheslong modelo Lorraine con puff reversible, 699 euros. Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y pojagan.com.
¿Padece de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
Medicentre, calle Consell de Cent 160, teléfono 93-476-3055. Visita informativa gratuita, 93-476-3055.
3055.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La mayor guerra en suelo europeo desde los Balcanes. 5 de las 9 potencias nucleares del mundo están de un modo u otro implicadas. ¿Está resultando sorprendente la capacidad de resistencia militar de Ucrania? ¿Es verdad que Putin no pensaba que esto un mes después íbamos a estar así?
Estoy completamente seguro que pensaban en un ataque relámpago. Es un fallo de inteligencia también, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
COPE Cataluña y Andorra.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Para echarnos una mano a nuestros intestinos con Simbioline Megaflora. Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que es Simbioline Megaflora. Lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Yo no te pido la...
augmentant de mica en mica, però el punt on ja s'ha fet insostenible, fins i tot els administradors de finques han denunciat ja aquest increment insostenible, és a la ciutat de Barcelona. Ha pujat un 62% en 14 anys. Bé, parlem amb el secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida, el senyor Alberto Izquierdo. Alberto, bon dia, benvingut.
Què tal, com esteu?
62% de pujada d'IBI en 14 anys. El titular ho diu tot, eh?
Bueno, és una actuació totalment confiscatòria sobre l'habitatge a Barcelona. O sigui, és un procediment en el qual, en un context de crisi general, que hem viscut crisi econòmica, crisi financera, crisi sanitària, malgrat tot, l'impost no deixa de créixer i d'augmentar. Gairebé paguen el doble avui que fa 10 anys.
És curiós perquè s'està forçant, o hi ha unes normes per reduir el lloguer, per limitar-ho, controlar l'actualització dels lloguers i demés, que jo no dic que estigui bé, ni són polítiques en aquest cas, però per altra banda s'incrementa l'IBI.
Clar,
és una cosa molt curiosa, no?
Sí, és molt, molt curiós i molt contradictori. A més, no només això, sinó que també és totalment contrari a qualsevol mesura econòmica. Estem parlant de que en un context en el qual es limita el preu del lloguer, i no només es limita, sinó que s'obliga al petit propietari a baixar un 5% de la renda del lloguer, i per contra, l'Ajuntament el que fa és augmentar els costos per al propietari en l'habitatge, degut a que l'incrementa a l'IBI gairebé el doble. O sigui que pensa que si tu ets un petit propietari i t'incrementen els impostos i a més et diuen en quin preu has de llogar i a més de dir-te en quin preu has de llogar et baixen el 5%, quina rendibilitat tindràs? Quina motivació tens tu per mirar de llogar? Cap. No, és insostenible.
Però per què passa això? Per què aquesta política? Cap on va?
Bueno, és una política completament erràtica, és una política totalment coercitiva i plena d'intervencionisme, que el que fa és que busca plantejant al lloguer una idea de bons i dolents. Llogaters bons que miren de pagar i propietaris dolents que miren de pressionar el llogater, el que és completament contrari a la trajectòria normal de l'habitatge a Catalunya, en el que el propietari que lloga és un petit propietari que pateix tant o la mateixa mesura que ho fa el llogater.
Clar, a partir d'aquí, els propietaris, fins a quin punt, clar, assumir aquest cost, doncs, ja no parlo de gent que llogui un pis, sinó els propis propietaris que tenen una casa. Que arriba un moment que la despesa de casa, ostres, entre l'energia, l'electricitat, el gas, el cistell de la compra, ostres, no sé, clar, és una bogeria, això.
Sí. Fixa't que ara mateix, ara, avui, amb un propietari d'un immoble, sigui per llogar o no, resulta que té uns costos que se li incrementen al 10%, perquè l'IPC li està incrementant al 10%, li està incrementant per sobre del 33% els costos de subministres, de llum, aigua i gas. I a més, li estan incrementant per sobre del 40% els costos dels impostos. D'aquesta manera, podríem dir que és una retallada brutal dels ingressos i de l'estalvi, perquè els ingressos dels propietaris que són propietaris que no lloguen no augmenten, perquè els sous no augmenten, però és que els propietaris que tenen renda de lloguer no només no augmenten, sinó que se'ls força a baixar-ho. Això és un desastre.
Clar, tinc aquí una dada de l'Institut d'Estadística de Catalunya, una dada que presenta unes dades entre 2006 i 2020 sobre impostos de l'increment de l'IBE. Va ser del 62,5%, quasi el 63%. La inflació va ser del 19,5%. Llavors, l'increment d'impostos entre el 2006 i el 2020 és d'un 43%. El que tu deies, aquesta xifra.
És un increment per renda, o sigui, un increment de l'IBI per càpita en els darrers anys extraordinari.
No oblidem que parlem de la crisi del 2008, que va ser una crisi hiperduríssima, i la de la Covid, que el 2020 estava en plena crisi Covid.
Hem de tenir clar que en aquest context el que hem tingut és una deflació, o sigui que ara tenim una inflació molt forta, però la crisi financera i després la crisi econòmica i també a la crisi sanitària, el que hi ha hagut és una baixada de preus a tot arreu i una baixada d'ingressos a tot arreu. Malgrat tot, els impostos s'incrementen i s'incrementen molt. Una proporció absolutament fora de lloc.
Llavors, Alberto, no sé, des del Col·legi d'Administradors, què penseu que es podria fer? Quina seria la solució o el camí més correcte davant de tot això?
Mira, els administradors de finques portem gairebé 100 anys en el mercat del lloguer i l'han vist de tots colors. I en sabem que aquestes mesures intervencionistes que fan, que tenen una voluntat de sancionadora i un afany recaudatori i exacerbat, són contradictòries i tenen un resultat contrari al que persegueixen. Nosaltres el que creiem que s'ha de fer és tot el contrari, és bonificar i animar amb els petits propietaris perquè posin en el mercat de lloguer els seus pisos. Ho veiem en ciutats d'Europa que tenen governs del mateix signe polític que aquí i fan polítiques de promoció del lloguer i ho fan bonificant els impostos. Si vostè posa el seu pis en el mercat del lloguer, li bonifiquem a l'IBI. Si vostè s'ajusta a l'índex de referència del preu de lloguer de Catalunya, li bonifiquem més. I si vostè no l'incrementa el preu del cost del lloguer al seu llogater, el que fem és incrementar-li encara més. I aquesta és la política i aquest és el signe que s'ha de seguir.
Doncs Alberto Izquierdo, secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies. Abraçada.
I aquesta és la situació que tenim en qüestió d'impostos, que bé, no sé si és el moment per parlar d'impostos. Avui, després, a migdia, quan entrem a migdia des de COPE Catalunya i Andorra, parlarem de la pujada, de quant costarà l'any la pujada del cistell de la compra. Però ara us convidarem a dinar a Masia Can Sidro, perquè a Masia Can Sidro tenim els millors menús i moments per passar a Masia Can Sidro. Per reservar taula, per encarregar 93 864 30 40 93 3, 864, 30, 40 i a més pots triar el plat que més t'agrada a cansidro.com. Clar, quan vas, sí, agafes el plat que més t'agrada, evidentment, però és que també te'l pots encarregar per emportar. 93, 864, 30, 40. Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13, a Palau Solità i Plegamans, o, com he dit, podeu trucar. 93, 864, 30, 40. I ja sabeu, aquest divendres doncs donarem aquest sorteig a un dinar per dues persones. El que has de fer és molt senzill. Ens envia un mail a cope.catalunya@cope.es. cope.catalunya@cope.es. A l'assumpte poses Masia Can Sidro i el cos del missatge. Vull dinar a Masia Can Sidro. Això sí, si ens poses el mòbil, millor per agilitzar la comunicació. Si no, enviarem un mail i ja està, cap problema, eh? cope.catalunya@cope.es. Anem a menjar a Masia Can Sidro i de seguida parlem i actualitzem la situació policial de la setmana amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes, i ho fem aquí, Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
¿Has viajado alguna vez en primera clase?
El más fuerte.
No he peleado.
El más duro.
He dado un cursillo sobre educación.
El maestro.
Si tú estuvieras en peligro, también tomarías precauciones.
Delta Force 2. El sábado por la tarde, en 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el que estàs escoltant, la teva COPE més propera. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, José Miguel.
Grat de parlar amb tu, com sempre. Tot bé?
Tot bé, molt bé.
Mira, per començar, si et sembla, anem cap al Camp de Tarragona, perquè allà han estat denunciats penalment tres motoristes que conduïen temeràriament per l'autovia 2, i atenció, a currículum, sense permís i amb la matrícula oculta, i no anaven sols, anaven amb un grup d'unes 70 motocicletes, que era una rave de motos, Imma, perquè això és terrible.
Doncs sí, el problema és que no era el primer cop que ho feien. Mm. I, com deies, no, aquests motoristes van penjar imatges a les xarxes socials, són bastant fàcils de trobar, a més, i on es veu, no, que tots els participants doncs, anaven circulant amb la placa, bueno, la portaven oculta amb mascaretes o alguna, bueno, d'alguna manera que no es pogués llegir doncs, aquesta matrícula. El passat dia 5 de març, els companys i companyes van organitzar un dispositiu després de detectar doncs, que havia hagut una nova convocatòria, com et deia, n'havia hagut abans, i el que es va fer és doncs, neutralitzar. I bé, aquí és un exemple, no?, amb aquest tipus de bueno, aquests dispositius que en aquestes conductes tan temeràries, no?, i que ocupen la via, obstaculitzen el pas d'usuaris i que fan conduccions temeràries i que poden ser un perill per a les altres persones, doncs d'aquí la importància doncs, de mantenir els sectors de trànsit. Saps que ho hem parlat un cop en el teu programa, no? Que semblava que anaven a tancar alguns sectors de trànsit, que s'anaven a reduir, que finalment no serà així. Aquí l'administració ha tirat enrere i evidentment aquí es veu, no? Quan hi ha recursos i hi ha efectius humans per poder atiurar doncs, aquest tipus de convocatòries, evidentment qui surt beneficiat és el ciutadà i la ciutadana, el conductor o conductora que pot anar per la carretera doncs, tranquil. No?
No, i a més, Imma, ens podem estalviar un disgust important, una desgràcia ens podem estalviar, eh?
Sí, sí, sí. En aquest cas es van captar imatges per part de mitjans aeris, no? I bueno, es veuen... Alguns dels conductors, per exemple, acumulava més de 20 denúncies, no tenien ja punts, evidentment, i era un grup doncs, molt ben organitzat i molt ben distribuït, no? I evidentment, doncs, haver pogut desmantellar aquest tipus de convocatòria doncs, sempre és un èxit. Per tant, felicitar els companys i companyes de la divisió de trànsit, en aquest cas de l'àrea regional del trànsit de Camp de Tarragona, que són qui han pogut doncs, evitar aquest greu risc per la circulació per les persones.
Bé, anem cap a una situació d'aquelles que veurem sovint a les pel·lícules, però que a la vida real dius, això no pot ser, és una xorrada, bàsicament. Sabeu, em refereixo a aquella imatge d'un atracament on el protagonista de la pel·lícula, l'atracador, es disfressa de dona, de dona gran, i entra amb una escopeta, amb un arma, el que sigui, al banc i l'atraca. Això passa a les pel·lícules, ho hem vist, segurament és una imatge que és recurrent, no? Però bé, això també passa a la vida real. De fet, el cos de Mossos d'Esquadra han detingut un lladre que es va disfressar de dona d'edat avançada per atacar una joieria amb un arma de foc a Tarragona. La realitat supera la ficció, Imma.
Sí, sí, amb aquest titular tan cinematogràfic que és evident, que passa a la vida real. De fet, aquest senyor, presumpte autor, anava acompanyat d'una altra dona i, poca broma, es van aconseguir endur material entre joies i rellotges d'alta gamma doncs d'un valor que superava els 230.000 euros. Per tant, bueno, la cosa era seriosa. Els companys van detenir aquests dos atracadors que tenien 44 anys d'edat i, com et deia, no, en l'escorcó hi van trobar diversos rellotges i una arma de foc que era, per sort, simulada. De fet, amb aquesta arma de foc doncs, que van realitzar aquest atracament van amenaçar a una de les dependentes. I val a dir que bueno, es va fer una investigació, no?, per buscar indicis, perquè van aconseguir fugir, que no ho havia dit. Mm. I bueno, després es van poder, en cooperació amb la Unitat Central de la Policia Nacional, l'UDICO, doncs es van poder atribuir a les persones que van detenir en posterioritat doncs, compravendes per part d'un dels rellotges d'alta gamma sostrets per part que bueno, havia tingut un valor de 6.000 euros amb la venda. Per tant, doncs, felicitar novament per una bona notícia, que ens agrada donar bones notícies, aquesta ho és.
Segurament en aquestes qüestions de tracaments no penseu que això entrem a la primera joieria que passa, sinó que fan un control previ, quin material hi ha, com fan, suposo, una vigilància prèvia a l'actuació. I la disfresses per intentar despistar, però difícil de fer-ho.
Sí, sí, es fa un treball previ d'investigació, evidentment, de quin és el lloc on van a comprar, quanta gent està treballant, quins horaris tenen, on està tot el material. Evidentment, aquí hi ha un treball ingent de fons per aconseguir, a no ser que siguin dos persones maldestres habitualment doncs ja van molt preparats. Uh-huh.
Més coses. Desmantellada una organització criminal regentada per un clan familiar de Viladecans que estava dedicada al tràfic de drogues.
Sí, sí, sí. I gràcies a la investigació que va haver l'any passat amb aquest punt de venda, doncs es va poder acreditar que havia un clan familiar molt ben organitzat dedicat al tràfic de drogues i que reportaven uns ingressos que podien arribar als 2 milions d'euros anuals.
Carai!
Això ha estat feina de la Divisió d'Investigació Criminal de la DIC, de la Regió Policial Metropolitana Sud, i de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Gavà, que els hem de felicitar perquè a vegades amb pocs recursos aconseguim doncs, desmantellar això. Això és una grandíssima notícia pels companys i companyes i per la gent que viu en aquesta regió, la Metropolitana Sud, en aquest cas a Viladecans, perquè, evidentment, doncs, treure de circulació un clan familiar que es dedicava al tràfic, en aquest cas, doncs, de cocaïna, doncs, sempre és també una bona notícia. Es va intervenir a l'entrada que es va realitzar en aquest operatiu més de 200-600 grams de cocaïna distribuïts en 80 dosis, i que això hagués tingut en el mercat doncs, era un valor de 12.000 euros aproximadament. Felicitar els companys i companyes. Avui només tenim bones notícies.
No, millor, no. Si que siguin bones notícies, sempre són bones notícies. En tot cas, aquí és exactament el mateix. Tot això és el producte d'una feina d'investigació, de seguiment i de comprovar per treure de circulació tota aquesta organització.
Sí, en aquest cas estaven molt ben preparats. Quan van entrar els companys van comprovar que el pis estava la casa estava en fase de bunkerització, estaven fent reformes perquè fos un espai doncs, de molt difícil accés, no? I que si es feia una entrada, doncs que es retardés molt a aconseguir arribar al lloc on estava la droga, no? Tot per intentar obstaculitzar el pas dels companys.
De mitjana, quan duren aquest tipus d'investigacions? No sé si ho saps així de memòria.
Dependrà dels indicis, depèn de la facilitat amb la que tu... O sigui, això ja ho hem explicat un cop en aquest programa. Mm. A vegades, doncs, sabem, no? Això potser, doncs, un veí, una veïna, no? Sap que en un edifici, doncs, sap o té indicis clars que s'està venent droga. Però, a banda d'això, doncs, per poder fer una entrada a un domicili hem de poder acreditar que s'està analitzant aquesta venda, no? Per poder demanar-li al jutge que ens deixi fer una entrada al domicili, perquè al final és una privació de drets de la persona, no? Accedir a un domicili sense el seu consentiment i per la força. Per tant, hem de tenir molt clar, no?, que en aquell pis acreditar que s'està fent aquesta venda il·lícita de drogues i, per tant, hem de sumar indicis doncs, en persones, per exemple, a petits compradors o compradores que han estat al lloc, que ens acreditin en un acte doncs, que han estat comprant, etcètera. No? O recopilar indicis de qualsevol tipus per part dels companys de les unitats d'investigació.
I acabem parlant d'una mort, en aquest cas, un presumpte lladre mort atropellat a l'autopista P7, a Bàscara, quan fugia dels Mossos d'Esquadra.
Sí, com et deia, no totes les notícies eren bones. En aquest cas, s'estava seguint una furgoneta després de rebre un avís d'un possible robatori en una àrea de servei per part d'uns taloners que utilitzen aquest mètode que consisteix en fer un tall a la lona del camió, no?, i endur-se doncs, les coses que hi ha dins. En aquest cas, doncs, es seguia un vehicle on anaven els presumptes lladres. Quan es van adonar compte, van fer un tros contra direcció, després van reincorporar l'autopista, van aturar-se al quilòmetre 40,5 en sentit Girona i un cop van baixar del vehicle i vam travessar la via, un d'ells doncs, va ser embestit per un camió. L'altre va aconseguir fugir, de moment.
Mm. I bé, malauradament va morir en aquest cas. Imma Viudes, porteu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt forta i la setmana vinent ens tornem a parlar i a xerrar. Una abraçada.
Gràcies.
Cuida't. Bé, doncs aquesta és la situació de l'actualitat policial i ara anem cap al Centre Mèdic Estètic Estar Bé, amb la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. ¿Y vosotros?
Pues bien, yo siempre contento de oírte, Carmen, ya lo sabes.
Gracias.
Ya lo sabes. Porque precisamente es importante vernos y sentirnos bien. Verte a ti es importante, pero verse a uno mismo, en este caso me refiero a uno mismo, verse a uno mismo bien y sentirse bien
es muy importante, sí, psicológicamente hablando y conforme a autoestima y moral.
Ahí va, importantísimo, José Miguel. Acabas de dar en el punto central de la situación. Mira, la Organización Mundial de la Salud define la salud como el bienestar físico y psíquico. Significa, estoy bien, es decir, mi chasis, mi cuerpo está bien, pero también me siento bien, ¿no? Y entonces ese chasis significa mi cuerpo, pero dentro de mi cuerpo está mi cara. Tenemos que pensar que lo primero que vemos cuando nos levantamos por la mañana, ¿te has dado cuenta que es la cara? Es el careto. Cuando vas normalmente a hacer pipí, pasas por el espejo, ¿no?
Y desde el careto de recién levantado.
El careto recién levantado y dices, madre, era muy hermoso, ¿cómo está el tema?
Que no es siempre el mejor momento del día para mirarse al espejo, pero no, bueno, es inevitable.
Bueno, es inevitable, pero cuanto mejor nos sentimos a nivel de salud y, por ejemplo, a nivel facial, que era lo que iba, bueno, pues las cosas se ven de otra manera. Mira, yo quiero compartir contigo y con todos tus oyentes, sí, una experiencia que acabo de tener con una paciente fantástica. Sí. Se llama María, lo vamos a dejar ahí. Es una paciente mía desde hace muchísimos años. Es una señora diabética, es una señora que hizo una grandísima pérdida de peso a consecuencia de su diabetes, y también a consecuencia de su diabetes hizo un proceso que se llama de lactosis cutánea, es decir, la propia diabetes ha dado una consecuencia, aparte de en el páncreas, aparte de en otros órganos, pues en la piel, ¿vale? ¿Sí? Y entonces el proceso de descolgamiento que tenía María cuando vino a nosotros, que había venido a mí por otras cosas, bueno, pues impresionante, ¿no? Y me decía, doctora, es que me miro al espejo y me entra tanta tristeza, me siento tan mal, porque es que me veo triste, me veo apagada, me veo mal, y entonces, bueno, pues esto me hace que no tengo ganas de salir, no tengo ganas de relacionarme con la gente. Pues fíjate hasta qué punto es importante, ¿vale? Como dije, de una diabetes ha dado un problema a nivel de la piel, y ese problema a nivel de la piel da una repercusión en la autoestima y en ese sentirnos bien o mal a nivel psíquico. Pues bien, con María hemos empezado un proceso de tratamiento a nivel facial, ¿vale? Y hoy, mira, hay días, ¿sabes? Que a nivel profesional uno se siente como reconfortado. Yo tengo la suerte que son muchos de los días que tengo de esto, ¿no? Pero hoy me he sentido particularmente reconfortada porque María, que lleva hoy la cuarta sesión con nosotros, se ha levantado de la camilla y me ha dicho, doctora, gracias. ¿Gracias por qué? Porque María tiene vida en los ojos, porque María tiene su aspecto muchísimo menos cansado, porque María ha recuperado el contorno de la boca, que me decía, doctora, esto era lo que yo tenía cuando era más joven, dice, que parecía que me había comido yo mi propio labio superior, que eso nos pasa muchísimo a las mujeres, ¿no? En definitiva, yo he podido ver hoy cómo algo que se puede muchas veces frivolizar, menospreciar, se banaliza, ¿no?, el aspecto, la imagen. Pues, hombre, no hay que obsesionarse, pero tampoco hay que descuidarse. Yo creo que en el término medio está la virtud, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos, José Miguel. Yo lo hago desde hace muchísimos años. Yo me sabe mal porque hay personas que me dicen, pero doctora, saque usted fotografía, o inclusive cuando vienen a la visita informativa, enséñanos fotografía. Digo, mire, me encantaría, pero no puedo.
Claro, no se puede.
Ni debo. Exacto, porque para poder publicar o para poder enseñar fotografía de los pacientes, y la cara es una zona, porque tú pones un trozo de la pierna y a lo mejor nadie se da cuenta, pero la cara te reconocen rápido, ¿no? Se necesita autorización por parte de los pacientes, y yo soy tan pudorosa a este nivel, José Miguel, que me sabe muy mal decirle al paciente o ponerle la tesitura. Me dejaría que hago la foto porque igual me dice que sí por compromiso, pero no le apetece, ¿no?
Claro.
Entonces no podemos enseñar fotos, pero José Miguel, somos muy buenos en el tratamiento facial.
Bueno,
muy, muy buenos. Conseguimos remodelamientos y resultados naturales y armónicos.
Pero por lo menos, mira, hay pacientes como María que dan permiso para que explique su historia, que como ejemplo está muy bien. Se entiende perfectamente que a nadie le gusta ver en situaciones posiblemente delicadas y que no te pueda apetecer que enseñen tu cara. O sea,
perfectamente
coherente y normal, ¿eh? Pues ya lo sabéis, ya habéis escuchado a la doctora. Para concertar una visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, ya sabéis, si la primera visita es gratuita, va a valorar tu caso, le vas a explicar lo que te pasa, lo que quieres, y ella te lo va a valorar. Pues 93-414-36-31, 93-414-36-31 es el teléfono del Centro Médico y Estético Starbene. En la web lo vais a encontrar todo, el teléfono también, claro. Starbene.es. Starbene.es es la web del centro. Ahí también está el podcast, que me encanta, este de cómo librarte del estrés. Un podcast ideal para la época en la que estamos, doctora.
Sí, sobre todo, eso. Por lo menos escuchamos cosas diferentes,
bueno,
¿no?
Pues
para
sí.
poder ayudar.
Está muy bien. Ayudar siempre está bien. Y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Estar bien en Medicina Estética, el del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen. Carmen, un besito muy grande.
Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.
Cuídate. Hasta luego, Carmen.
Adiós.
Doncs estem a punt de posar punt i final a Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Començarem i obrirem després ja a migdia des de COPE Catalunya i Andorra, i l'obrirem parlant del cistell de la compra, de la pujada de preus. La pujada de preus de l'alimentació significarà un sobrecost de 500 euros l'any per llar. És una pujada força important, força important. 500 euros l'any de pujada. Això en parlarem d'aquest informe que acaba de publicar l'OCU i en parlarem a migdia. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.